Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Doncs atenció, perquè ja som oficialment dins la campanya electoral més surrealista de la història. El preferit per presidir el govern a Brussel·les, el partit més residual del Parlament, és el que ha convocat les eleccions i ha forçat el candidat per referit perquè sigui a l'exili. El millor valorat és a la presó, juntament amb el conseller que va gestionar el millor operatiu antiterrorista de la història recent i els dos ideòlegs de les manifestacions més matives continuades en el temps i pacífiques de la història d'Europa. Igualment, el partit residual a Catalunya, acusat de la trama corrupta més bèstia d'Europa i de gestionar els mitjans públics de la manera més arbitrària, reclama un dels mitjans més ben valorats per la seva independència editorial que tanquin per tornar-se a obrir amb gent normal. La cap de l'oposició, que forma part d'un partit inicialment socialdemòcrata, després social-liberal, després liberal-nacional i ara només nacional, reclama que es torni a cohesionar la societat catalana mentre s'ataca el seu principal valor de cohesió, que és l'escola catalana. El partit que té més números per guanyar eleccions encara és hora que expliqui en què consistirà la seva obra de govern. Govern que farà amb el candidat preferit, el que diuen faran president, tot i que simbòlic, perquè diuen que la seva candidata està preparada per presidir la Generalitat, tot i que ella diu que el seu president serà el que està a la presó. Buf, seguim. Enmig d'això, el partit més revolucionari revoluciona la seva llista amb totes les cares noves perquè no volen que els seus diputats renovin més d'una legislatura encara que se la passin construint candidats. I els del lliri a la mà, els del fraternalisme, els que parlen de tendir ponts, comencen destruint-los tot afirmant que per culpa dels que governaven el país s'han despertat els fatxes d'Espanya. El que vindria a ser un, com que portaves faldilla, s'han despertat els fatxes, i com que portaves faldilla curta, els agressors s'han despertat. O el que vindria a ser, com que vau fer una conversió, una convenció de fraternals a Saragossa, vau despertar els fatxes. Pues mira, se siente. Total, que ha començat, com deia, la campanya més surrealista de la història per unes eleccions que no s'haurien d'estar celebrant perquè no les ha convocat el president de la Generalitat, que és a qui li correspon, i perquè sembla que estiguin pensades perquè les guanyin uns grups determinats. I mentrestant, ahir van sortir uns quants consellers del govern de la Generalitat que estaven empresonats, entre els que s'hi troba la Dolors Bassa. Dolors, si ens estàs escoltant, que no ho crec, escolta, que tinguis una molt bona benvinguda a casa. T'estàvem esperant feia temps i ja teníem moltes ganes que sortissis. Són les 8 del matí i 3 minuts. Esteu escoltant el Supermatí. Transmet Ràdio Capital de l'Empordà en connexió amb Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal.
Bon dia, Miquel. Avui de nou una jornada assolellada i amb temperatures molt fredes. El Servei Meteorològic de Catalunya manté activat l'avís per l'onada de fred almenys avui i demà a la nit i a la matinada. Avui ens mourem entre els 3 graus negatius de mínima i els 12 graus de màxima. Dimecres i dijous, dies freds però força assolellats, i de cara a divendres arriba un nou front amb força nuvolositat que pot deixar ruixats. De moment tot indica que seran a la tarda i per tant s'allunya la possibilitat de neu.
I avui entrevistarem en Sergi Brull, que és el nou alcalde de Pals, que pren el relleu a la Sílvia Monar després que aquesta renunciés a l'alcaldia en virtut del pacte de govern que tenien subscrit amb Convergència i Unió. Són les 8:04. I com sempre fem abans de començar, saludem primer en Toni Sellas. Toni, bon dia.
Què tal? Bon dia.
També saludem a la Sílvia Pedret. Sílvia, bon dia.
Bon dia.
Anem als titulars de la jornada.
Comença el compte enrere pel 21D. La campanya electoral de les eleccions al Parlament ha arrencat aquesta mitjanit, marcada per la incertesa sobre els resultats, la variabilitat de les enquestes i l'excepcionalitat d'alguns candidats a la presó o fora del país i el govern intervingut pel 155.
La torroellenca Dolors Bassa passa la primera nit a casa 32 dies després que ingressés de forma preventiva a la presó d'Alcalá Meco. Bassa ha pogut sortir, com altres consellers, després de pagar una fiança. El jutge del Suprem, Pablo Llarena, manté Junqueras, Forn i els Jordis a la presó.
El projecte Life Platera ensopega amb l'article 155. Els seus responsables denuncien que l'Estat ha bloquejat una partida de la Generalitat de 80.000 euros. S'han de destinar a la darrera fase d'aquest projecte de desurbanització i restauració dels sistemes litorals de la Maresma de la Platera.
Calonge i Sant Antoni destina 50.000 euros a millorar els passos de vianants. Aquesta va ser la proposta guanyadora al procés de participació ciutadana per decidir aquesta inversió. Els treballs a l'Avinguda Sant Jordi han d'estar enllestits abans de Nadal.
La Bisbal anuncia la licitació dels serveis d'una administració electrònica per tenir més agilitat interna i facilitar els tràmits als usuaris amb més transparència. Un cop s'implementi, s'aniran deixant els tràmits en paper.
Calonge i Sant Antoni demana a la Generalitat la cessió de la carretera C-253. El darrer ple municipal ha donat llum verda a la reclamació, amb els únics vots en contra del grup d'Esquerra Republicana. El govern municipal vol gestionar directament aquesta via i potenciar-ne l'ús per bicis i vianants.
Són les 8 del matí i 5 minuts. Entrem en matèria, entrem en campanya. Avui ha començat la campanya de les eleccions del 21 de desembre. Els partits polítics han arrencat aquesta matinada la carrera per escollir un nou Parlament. L'inici de campanya està marcat per la decisió del Tribunal Suprem de mantenir a la presó els consellers Oriol Junqueras i Joaquim Forn i els Jordis Sánchez i Cuixart. Junqueras és el cap de llista d'Esquerra i viurà la campanya a les eleccions i no sabem fins quan a la presó. Però la cap de llista republicana per Girona, la torroellenca Dolors Bassa, ja ha sortit de la presó i ja ha arribat a casa, David Parreño.
Doncs sí, concretament pocs minuts abans de les 4 de la tarda, les conselleres Dolors Bassa i Meritxell Borràs van sortir de la presó d'Alcalá Meco. Ho van fer juntes, en una mateixa furgoneta, mentre familiars i representants polítics d'Esquerra i del PDeCAT els esperaven just a la sortida de la presó. La furgoneta ha fet una breu aturada just a la sortida perquè hi entressin els familiars més propers, la mare de Borràs i els dos fills de Bassa. Bassa ha afirmat en un tuit que aquest mes a la presó ha sigut molt llarg i dur i ha recordat els que continuaran entre reixes.
I aquesta nit una delegació de torroellencs s'ha esperat fins a les dues quan ha arribat Dolors Bassa al municipi. Al seu torn, l'alcalde, Josep Maria Rufí, després de conèixer la decisió, s'expressava d'aquesta manera a Ràdio Capital.
Per mi, com a alcalde, com a amic personal, estic molt content aquí al costat de la família de rebre aquestes bones notícies pel que fa a la consellera Bassa, però evidentment queden a la presó persones valuoses que no han fet res més que complir el mandat democràtic dels ciutadans de Catalunya. Per tant, una sensació agredolça, la lluita continua.
Sensació agredolça, deia l'alcalde de Torroella, perquè el jutge Pablo Llanera manté Oriol Junqueras, Quim Forn, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez en presó preventiva. Repassem ara amb Antoni Cellas i amb la Sílvia Pedret quins són els arguments del magistrat.
Quins supòsits argumenta el jutge per mantenir la presó preventiva en aquest cas? Tot gira a l'entorn d'un suposat risc.
La clau de la interlocutòria del magistrat del Suprem és la interpretació que fa del risc de reiteració del delicte, un dels supòsits previstos per a la presó preventiva. A més, insisteix en un factor de lesivitat, és a dir, la suposades conseqüències que se'n derivarien.
I què diu Pablo Llarena sobre la reiteració del delicte? La seva argumentació es basa més en elements documentals que en les declaracions.
De fet, passa per sobre de les declaracions dels investigats en què acataven el 155 i apostaven per una via dialogada. Llarena es basa en el document Enfocats, decomissat per la Guàrdia Civil en els escorcolls del 20 de setembre, on s'esmenta un comitè estratègic per preparar la República, del qual formarien part Junqueras, Forn, Cuixart i Sánchez. El jutge els vincula directament amb el que qualifica d'explosió violenta. Una violència que, segons afegeix, en cas que es reiterés, no deixaria marge de reparació per a les persones que en resultin afectades.
De quina violència parla? Per Llarena, el 20 de setembre és un element clau.
Sí, el jutge cita com a exemple les mobilitzacions davant la seu d'Economia. En el cas de Cuixart i Sánchez, n'apunta la responsabilitat en la convocatòria fins al punt que obre la porta al delicte de rebel·lió. De Junqueras n'esmenta la seva presència en aquests textualment fets violents. I de Forn recorda que tenia la responsabilitat sobre els Mossos d'Esquadra, dels quals el jutge diu que no van fer cap actuació per acabar amb les mobilitzacions.
En l'argumentació del jutge, el fet de ser independentista influeix.
Aquest és un altre dels punts destacables de la interlocutòria, perquè Llarena relaciona el risc de reiteració de delicte amb el fet que els investigats no han renunciat al seu independentisme. De fet, el jutge sosté que no n'hi ha prou amb afirmar que s'abandona l'estratègia, sinó que caldrà confirmar de mica en mica que el canvi de voluntat dels investigats és veritable i real, així com constatar que la possibilitat de nous atacs, en paraules de Llarena, hagi efectivament desaparegut.
Per contra, el magistrat Pablo Llarena no veu els altres supòsits en què es pot basar la presó preventiva.
El jutge del Suprem descarta el risc de fuga i el de destrucció de proves. Pablo Llarena apunta que els investigats tenen un fort arrelament social, laboral i familiar i que han atès les citacions judicials, a diferència, per exemple, del camí emprès per Carles Puigdemont i els consellers que van marxar a Brussel·les. Pel que fa a la destrucció de proves, el magistrat fa referència a la documentació que la policia espanyola va requisar als Mossos d'Esquadra en una incineradora de Sant Adrià de Besòs i diu que la Fiscalia no ha aportat res que pugui relacionar-ho ni amb els fets ni amb les persones investigades.
Doncs a Brussel·les, el jutge belga que ha de decidir sobre l'extradició de Puigdemont i els consellers no farà pública la seva decisió fins al 14 de desembre. Serà, doncs, a l'equador de la campanya electoral, Toni.
El dijous 14 sabrem què decideix el jutge que aquest dilluns ha escoltat durant 3 hores les declaracions de Carles Puigdemont, Toni Comín, Clara Ponsatí, Meritxell Serret i Lluís Puig al Palau de la Justícia de Brussel·les. La defensa ha donat els seus arguments en contra de l'extradició, sobre la base que seria una vulneració dels drets fonamentals perquè no hi ha prou garanties a Espanya per a un judici just. En canvi, la Fiscalia belga ha demanat al tribunal que executi les ordres d'arrest europees d'acord amb la petició de l'Estat espanyol. Amb tot, sigui quina sigui la decisió del jutge, tant la defensa com la fiscalia poden apel·lar fins a 2 vegades. Això pot allargar el procés fins a un màxim de 3 mesos si es poden justificar mesures excepcionals.
I mentrestant, a l'Empordà...
No sols rebutgem els empresonaments, sinó també els atacs a les nostres escoles, als nostres mitjans de comunicació, a la nostra cultura, a la nostra llengua, a la nostra llibertat d'expressió i a tot allò que el 155 ens està intentant rebatre.
Es van tornar a organitzar concentracions davant els ajuntaments. Alegria per la llibertat de la Dolors Bassa, però tristesa perquè es manté a la presó a Junqueras, Forn i els Jordis. Així ha començat, a més, ara us ho relatem, la campanya a casa nostra. La Federació de Girona d'Esquerra Republicana obre la campanya a l'Espai Ter de Torroella. Dani, bon dia.
Aquest vespre organitza un míting amb la plana major del partit. I serà el portaveu nacional Sergi Sabrià, el diputat Joan Tardà, Roger Torrent i Anna Caula, qui va ser número 2 de Junts pel Sí a Girona. Així doncs, el partit es mostrarà fort en el poble natal de Dolors Bassa, encara que no està programada la seva presència.
Junts per Catalunya ha començat la campanya enganxant cartells simbòlicament a la presó del Pont Major a Girona, David.
La cap de llista gironina, Gemma Geis, ha assegurat que els Jordis, Junqueras i Forn segueixen a la presó per venjança. La llista de Puigdemont s'erigeix en la lluita del 155 i, de fet, Geis ha admès que els partits unionistes juguen amb avantatge.
Perquè el tripartit del 55 es presenta amb unes eleccions fetes a mida. Ahir la ministra Cospedal deia que aquestes eleccions estaven fetes perquè les guanyessin els partits constitucionalistes i no se n'amaguen gens. Per tant... Una altra de les conseqüències és l'aplicació d'aquest 155 de manera desbocada amb el suport de Ciudadanos i del PSC.
Geis ha recordat el franquisme i ha dit que no es pot tornar a instal·lar la por en els carrers com ho va fer durant 40 anys.
Ciutadans obre la campanya a Salt i ha participat els tres primers candidats per Girona. El president Montilla s'ha deixat veure en l'acte que ha fet el PSC a l'Escala. El partit ha organitzat un sopar amb militants, membres d'Units per Avançar i els candidats.
Catalunya en Comú Podem fa l'acte d'inici de campanya també a Girona i han participat els quatre primers candidats gironins.
La CUP va presentar els seus candidats al Col·legi Verd de Girona, un dels que va rebre les porres de l'1 d'octubre.
La número 1 de la CUP a Girona, Natàlia Sánchez, destaca la força del món local en la seva formació.
Hem fet una aposta important per el que és l'ADN, l'essència de la CUP, que és el municipalisme. Moltes de les persones que formen part de la llista són regidors i regidores que dia a dia en els seus municipis treballen per la construcció d'uns municipis més transparents, més participatius, més lliures i on els veïns i veïnes dels nostres pobles i ciutats puguin participar de les institucions.
I el PP diu que Puigdemont els té por. Això és el que pensen des del PP gironí, que ha engegat la campanya a Salt, David.
Doncs sí, diuen que l'enemic real de l'independentisme és el PP perquè creuen haver sigut ferms en defensar la Constitució. La regidora figuerenca Maria Àngels Olmedo és la cap de llista pel PP a Girona.
Trobem amb una societat dividida i enfrontada, amb amistats trencades, companys de feina que no es parlen, i nits de preocupació per al futur dels nostres fills i inclús diria dels nostres nets. La culpa d'aquesta situació tothom sap de qui és, dels separatistes, de Convergència i Unió, de Junts pel Sí.
El PP insisteix que ha de formar part d'un govern amb les altres forces unionistes per posar punt i final en el procés.
És un quart de nou del matí. I com dèiem al principi, aquesta és una campanya excepcional, entre altres coses perquè hi ha candidats a la presó i altres que són fora del país. Aquest és el cas del president Carles Puigdemont, que ha intervingut per videoconferència a l'acte central de Junts per Catalunya, al Centre Internacional de Premsa de Mediapro, això és a Barcelona, i ho ha fet per plantejar el 21 de desembre com una ratificació de l'1 d'octubre a les urnes.
El dia 21 de desembre, per tant, votarem amb el cap a l'1 d'octubre. I votarem perquè el nostre projecte viu a les urnes, neix i es fa gran a les urnes.
De la seva banda, Esquerra Republicana ha obert campanya al Teatre de l'Atlàntida de Vic en un acte marcat per la presència de Carles Mundó i l'absència del presidenciable Oriol Junqueras. Mundó ha explicat quin missatge li ha encarregat el líder d'Esquerra.
I ell m'ha demanat una cosa. M'ha demanat que, si us plau, no descanseu ni un segon per guanyar la llibertat i per guanyar les eleccions del 21 de desembre.
Ciutadans ha iniciat la cursa pel 21D al barri del Poblenou de Barcelona. Inés Arrimadas ha afirmat que el seu partit està preparat per governar i ha pronosticat la derrota de l'independentisme.
Queden 15 dies per deixar l'estelada i agafar de nou la senyera. Queden 15 dies per deixar la rauxa i agafar el seny català de nou al govern de la Generalitat. I ara sí que sortirem a votar. Ara sí que sortirem al carrer.
El Partit Socialista de Catalunya ha estat el més matiner amb un acte a la tarda vespre al Teatre Joventut de l'Hospitalet de Llobregat. El seu candidat, Miquel Iceta, ha apostat per un canvi de rumb radical a la política catalana i s'ha mostrat convençut de les seves opcions per ser president de la Generalitat.
I us dic que aquí comença el camí que em portarà a la presidència de la Generalitat de Catalunya el proper 21 de desembre. I sí, em moro de ganes!
Catalunya en Comú Podem també ha obert campanya a l'Hospitalet de Llobregat, en aquest cas a la Farga, amb la intervenció d'Ada Colau i Xavier Domènech. El candidat ha afirmat que tenen la clau per desbloquejar la situació política.
La clau del desbloqueig, la clau per passar pàgina, la clau del canvi i la clau d'un nou temps de solucions, que és efectivament el que necessitem.
De la seva banda, la CUP ha volgut homenatjar les persones que van defensar les urnes l'1 d'octubre amb un acte a l'Institut Jaume Balmes, on no es va poder votar per la intervenció policial. Carles Riera és el cap de llista dels copaires.
Un homenatge a totes les persones que aquí i a tots els col·legis electorals, en la jornada de l'1 d'octubre i la nit que la va precedir, van lluitar per fer possible la democràcia en el nostre país, per fer possible la llibertat i per fer possible el dret fonamental de l'autodeterminació.
I per acabar aquest repàs, el Partit Popular ha optat per obrir la campanya a la Sala Bikini de Barcelona, on el seu cap de llista, Xavier García Albiol, ha afirmat que el 21D Catalunya s'hi juga recuperar una situació més estable. Passen 3 minuts d'un quart de 9 del matí.
Cada matí, de 8 a 9, és el moment de posar-se al dia.
Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Al Supermatí t'expliquem tot el que et cal saber. Les notícies més destacades del Baix Empordà. Entrevistes amb els seus protagonistes. L'opinió d'experts de cada àmbit. I el repàs als titulars de l'actualitat internacional perquè no te'n perdis cap detall. Supermatí, el despertador informatiu de Ràdio Capital. Cada dia de 8 a 9 amb en Miquel 40. Ràdio Capital. La teva referència informativa al Baix Empordà.
Doncs ja fa dies que us ho venim explicant. A Pals hi ha hagut canvi de govern i ha estat així en virtut del pacte que en el seu dia van subscriure Junts per Pals Esquerra amb Convergència i Unió, ara PDeCAT. En virtut d'aquest pacte, Sílvia Munar, la fins ara alcaldessa, ha renunciat a l'alcaldia i el seu substitut, el que ha recollit algú, és en Sergi Brull, que és, per tant, el nou alcalde de Pals, i precisament a aquesta hora ell el volem saludar. Senyor Brull, bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
Bé, d'entrada, escolti, felicitats, alcalde.
Bueno, moltes gràcies per la part que em toca.
Escolti, com entoma aquest repte en aquest any i mig llarg de mandat que li queda?
Bueno, doncs, en primer de tot, amb molta il·lusió. La veritat és que teníem moltes ganes d'entrar-hi. De fet, a veure, jo sempre dic el mateix. Amb aquest equip de govern sempre ens hem entès i no suposarà un canvi radical respecte a la manera de treballar de l'Estilla. Però la veritat és que doncs, ho entomo amb molta il·lusió i moltes ganes de posar-me a treballar.
Escolti, ja no li demanaré que em faci un balanç ràpid sobre l'obra de govern, perquè a més entenc que li correspon a l'anterior alcaldessa, però el que sí que li demano és quines són les línies mestres que marcaran el temps en el que vostè serà alcalde abans de les pròximes eleccions.
A veure, una de les coses que a mi m'agradaria, que sempre he tingut clar, el que passa que soc conscient que em costarà. Serien, bueno, bàsicament això, que l'Ajuntament funcionés millor en termes d'eficiència i eficàcia. Vull dir, ja tots sabem com és la burocràcia i tots sabem pues, com costa tirar les coses endavant. Però sí que jo crec que hi ha marge de millora i aplicant aquests principis d'eficàcia i eficiència segur que es podrien fer moltes més coses.
Sí, en termes després, posi'm exemples de com es millora aquesta eficiència.
A veure, això no serà fàcil perquè ara el 9 de març entra sobre la nova llei de contractes. I el que farà encara és que controlarà i imposarà més mesures burocràtiques a tots els procediments. Uh-huh. Bàsicament, bueno, normalment, ja ara em permetem, ara faig un petit exemple, normalment la gent es queixa i amb raó que els ajuntaments funcionem molt lent a l'hora de solucionar els problemes. I això és veritat. Per exemple, li poso un exemple, ara potser m'allargaré una mica més.
Però
un
no,
típic forat
d'una...
Sí? Sí, típic forat d'una rasa que s'ensorra qualsevol cosa, no? I un veí es queixa, té tota la raó. Doncs, bueno, això vol dir que ens hem d'anar a mirar amb el tècnic ha de decidir quina proposta és la que s'ha de portar a terme, després el tècnic ha de quedar amb una empresa perquè li passi un pressupost, com que passa de determinats euros ha de quedar amb una altra empresa perquè li faci el segon pressupost, després ha de fer la valoració tècnica, quina de les millors ofertes la que ha de tramitar, després la proposta aquesta tècnica ha de passar per l'interventor que ha de dir que s'ajusta dret i que hi ha partida. Després això passa per junta de govern i s'aprova tots els regidors i la veritat, per una cosa tan senzilla que es podria resoldre en un matí, doncs imagina't el tràmit que suposa això. És per això que els ajuntaments i les administracions en general són tan lentes.
Clar, però això, si és una qüestió que forma part, diguem-ne, de l'ADN de l'administració, perquè és com legalment està estipulat que sigui, com es pot millorar
com
això?
Com es millora, eh? Bueno, doncs posant-se a treballar. Jo crec que aquí tant regidors com alcalde hem de ser com un treballador més. I està disponible les 24 hores almenys, o vull dir, està disponible les 24 hores del dia i treballar, sobretot treballar.
Senyor Brull, una de les patates calentes d'aquest mandat és aquest pla urbanístic que ja ha previst i que preveu la construcció de 2.000 i escaig habitatges a la zona de la platja de Pals. Expliqui'm quins són els terminis, en quina situació es troba això ara mateix i quins són els terminis de futures actualitzacions del pla fins que s'acabi aprovant definitivament.
A veure, jo bueno, bàsicament considerem que aquesta tramitació està ja quasi a la part final. Es va sol·licitar un informe a totes les administracions competents que tenen que emetre un informe i ara l'últim pas serà quan la Comissió d'Urbanisme doncs, farà el seu dictamen definitiu i a partir d'aquí doncs, recollirem totes les propostes, totes les recomanacions i tots els informes recollits i mirarem a veure el document final com ha de quedar. Després un cop, bueno, sempre se'ns acusa, no? Sempre se'ns critica que no hem respost totes les al·legacions. No hi ha cap mena de dubte que les respondrem totes les al·legacions. Però clar, hem de seguir tots els tràmits, és un procés complicat, realment sí que és una patata calenta, perquè el que nosaltres vam heredar d'alguna forma era un pla general de l'any 86 que ja preveia tots aquests creixements urbanístics, per tant no és que l'Ajuntament hagi fet un nou POM preveient tot aquest creixement, simplement doncs, vam recollir i vam haver d'adoptar doncs, uns creixements que estaven segurament desproporcionats, però això ja venia de l'any 86 quan ja estava aprovat això.
Alcalde, un dels eixos en els quals s'ha incidit bastant ja en la part de mandat que li corresponia a la Sílvia Monar, com ara el seu, és en la necessitat de fer un millor manteniment del poble. Quin problema hi ha, Pals, amb el manteniment dels espais públics?
A veure, jo crec que el manteniment, i tampoc no em vull posar en plan criticar, però jo crec que en les últimes legislatures potser s'hauria d'haver invertit més en temes de conservació i millor, i manteniment dels vials. De fet, nosaltres, i això l'altre dia en l'últim ple va sortir i us ho vaig respondre als grups de l'oposició, les partides, vull dir, mirant-les objectivament, mirant dades, han anat augmentant. Vull dir, hi ha partides com les de manteniment de vials que han triplicat la seva consignació. En passades legislatures hi havia una partida d'inversió de 60.000 euros en arreglar carrers. Aquest any són 180.000 euros. Partides com jardineria, manteniment d'espais públics, s'han doblat. És a dir, en termes objectius, cada cop s'està invertint més diners. Què passa? Pues que el poble és un poble molt extens i segurament en altres legislatures potser hauríem d'haver apretat més en termes de conservació. Quan tu no conserves una cosa, es va deteriorant i al final el cost d'invertir-la és molt superior com més temps passis d'arreglar-la.
Deixi'm que estableixi un petit matís allò de diferència. Sí, estem parlant de conservació perquè estigui en bon estat o estem parlant de conservació i de posar-ho bonic?
Clar, el primer que tens que fer, a veure, l'ideal és fer les dues coses, però el problema de Pals, doncs, tenim carrers que estaven ple de forats, bons a les carreteres, teníem voreres que hi havia, bueno, que estaven tots les peces aixecades, teníem jardins descuidats, la veritat és que hi havia molta feina per fer. I jo crec que a poc, a veure, bueno, ja ho veurem al final del mandat, però jo crec que objectivament les coses les anem fent millor, i almenys la gent així m'ho comenta, sempre hi ha detractors, però en general jo crec que li estem donant... Clar, a veure, tu no pots fer una cosa bonica si primer no ho arregles.
Escolti, com estan les obres del carrer Enginyer Garra? Que és que per la gent que ens estigui escoltant i no ho tingui al cap, el carrer Enginyer Garra és la carretera que creua, diguem-ne, el poble, la carretera principal que creua el poble entre la rotonda d'entrada, la del Barco, i la de sortida que va cap a Torroella.
Bueno, a veure, per qui no ho conegui també ho explico. Abans el carrer Enginyer Garra, que és com el carrer principal de Pals, tenia un problema de mobilitat i circulació. Bàsicament era una carretera de doble sentit on els cotxes, doncs, com que no hi havia suficient espai a la vorera, bueno, a la calçada, perdó, doncs aparcaven a sobre la vorera. I la veritat, allò generava un caos important entre la gent que volia passar, que no tenia prou espai per passar amb la vorera, i els cotxes que passaven en doble sentit. La veritat és que si havia de fer alguna cosa, sí o sí. Llavors, amb les obres aquestes que fem, ho limitem només a un sol sentit, se podrà aparcar a un costat i està clar que, bueno, que guanyarem en mobilitat i en circulació de vehicles. Lògicament, és com sempre, hi ha qui posa en dubte si era el millor moment d'iniciar les obres, ara que ve la campanya nadalenca. I en part té raó, el que passa que està clar que durant els dies aquests de la campanya nadalenca tornarem les obres.
Ja.
I les tornarem a recuperar passat festes.
Escolti, parlant sobre aquest tema l'altre dia amb la Sílvia, en el moment que, diguem-ne, l'acomiadàvem, li preguntàvem si aquesta actuació passava també per revitalitzar el comerç. Deia que, evidentment, llavors jo li pregunto, es pot revitalitzar, a la vista de com estan canviant els hàbits de consum de la gent, es pot revitalitzar el comerç, diguem-ne, de proximitat en un poble amb un teixit comercial limitat com és Pals, per la seva dimensió?
Doncs és una molt bona pregunta. A veure, a mi personalment m'agradaria, sempre dic el mateix, el comerç petit, el petit comerç és el que dona vida als pobles. Sí que han canviat els ànims de consum, però està clar que des de l'Ajuntament hi podem fer alguna cosa. Jo crec que, per exemple, millorant la mobilitat en el carrer Enginyer Garra, i ara mateix que tenim sobre la taula la tramitació de la nova ordenança d'activitats, en la que reduïm encara més els preus per obrir una activitat, i a més, bueno, i l'havia acompanyada d'una sèrie de bonificacions, doncs, home, jo crec que són... Clar, després, en última instància, dependrà això dels hàbits de la gent. Però en termes d'Ajuntament, sí que clar que podem fer cosa i tant.
Escolta, i quin paper hi juguen els locals? Perquè precisament al carrer Enginyer Garra hi ha uns quants locals que estan tancats, alguns d'ells tancats des de fa molts anys. Què es pot fer amb aquests locals? Es pot fer algun tipus d'acció des de l'administració pública per incentivar que s'obrin, que es venguin, que es posin en lloguer...
Bueno, de fet, a veure, un dels aspectes que el POM regulava això és que em permetia el seu ús comercial. Llavors, clar, també, a veure, aquests locals que són de titularitat privada s'obriran en funció de si el propietari obté una rentabilitat, això està clar. Llavors, clar, això també... Potser això sobrevessaria una mica, diguem, les potestats de l'Ajuntament, això.
Senyor Brull, encara una última qüestió. No fa gaire s'ha donat a conèixer el resultat del primer experiment de pressupostos participatius a Pals. Una de les assignatures pendents sembla que passa per la participació. I, vaja, jo li pregunto, hi haurà pressupostos participatius al 2018? I la segona pregunta és, com s'estimula que pugi aquest nivell de participació del poble?
Vale, a veure, jo crec que la participació ha de ser una manera de fer que hauria d'estar plenament instaurada. Però ja no només, i faig un matís, també crec que també fins i tot amb els membres de l'oposició, crec que s'hauria de fer partícip als membres de l'oposició també en l'elaboració dels pressupostos, però també en la gestió del poble. Jo crec que amb això sí que em comprometo que intentaré doncs fer aquests ponts de diàleg amb ells. Dit això...
Això per què no s'ha fet fins ara?
Bueno, a vegades també veníem d'unes dinàmiques on abans el que seria els grups de l'oposició al govern, doncs hi havia una certa... no hi havia gaire bona amaro, diguem, en termes planers. Però jo crec que les coses, sempre es poden millorar. Amb la voluntat de la gent es pot parlar, i jo amb això sí que soc una persona que soc bastant dialogant. No tinc problemes en parlar amb qui sigui, i jo crec que més o menys sempre podem acabar trobant enteses. Dit això, doncs el que deia la participació. Sí que és veritat que quan tu instaures un procediment d'aquest tipus, tampoc et pots esperar una participació d'un 30% de la gent. No, no passa enlloc, això.
No, està
com deia un, sortiria a TV3, això. Ja. Perquè seria un fet inaudit. No, però bé, això jo...
No, però situar-la als voltants del 10%, que és un cas com el que està passant, per exemple, a Torroella o a Santa Cristina d'Aro o a Palamós, que es mouen entre el 10 o el 12%, no?
Bueno, tenen més mitjans, però en tot cas, estic segur que en el futur això aquesta participació anirà augmentant. Per exemple, a Palamós, la participació aquesta la fan també bastant a través de les escoles. I això és una manera de guanyar-te bastant, diguem, que la gent hi participi i s'impliqui. Uh-huh. Bueno, hi ha moltes coses per estudiar i ho estic seguríssim. Això de la participació s'instaurarà, segur.
Senyor Sergi Brull, gràcies per atendre la nostra trucada i, escolti, sort i encerts en aquest mandat, que al final del seu èxit en depèn també les condicions en les que viu la gent de Pals.
Vale, doncs moltes gràcies i ja saps que estic disposat a parlar del que vulguis.
Que vagi molt bé, seguirem parlant tot el que passa.
Moltes gràcies.
Adéu-siau, bon dia. Adéu, bon dia. Passen 2 minuts de 8:45 del matí.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Miquel 40.
La millora dels passos de vianants de Calonge i Sant Antoni és la petició ciutadana que va guanyar durant el procés participatiu per decidir el destí de fins a 50.000 euros en inversions del pressupost municipal d'enguany, Gerard Tascaig.
L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni ha informat que ja s'han començat les obres d'adequació dels passos de vianants de l'Avinguda de Sant Jordi, unes obres que s'acabaran abans de Nadal i que van començar amb l'adaptació dels passos de l'Avinguda de Catalunya a Sant Antoni. En referència als 7 passos de vianants intel·ligents, la regidora de Participació Ciutadana, Mercè Ordunyà, ja ha informat que estan licitats i contractats.
Els 7 passos de vianants intel·ligents, que seran a l'Avinguda Catalunya, Avinguda Andorra, Avinguda Unió i Avinguda Sant Jordi, ja estan licitats i feta la contractació de l'empresa que ha de realitzar aquesta millora dels passos de vianants.
S'espera que aquests nous passos de vianants intel·ligents permetin millorar la seguretat ciutadana del municipi, un projecte que s'inclou dins de l'estratègia Smart City de Calonge i Sant Antoni. Seguint les bases de la consulta ciutadana, l'adaptació dels passos es farà progressivament en fase als recursos econòmics disponibles, uns recursos que estan limitats a un màxim de 50.000 euros.
I saltem cap a Torroella. Perquè la iniciativa Life Platera conté la respiració per l'aplicació de l'article 155. Els responsables denuncien que l'Estat ha bloquejat una partida de la Generalitat de 80.000 euros. Són diners destinats a l'última fase d'aquest projecte per desurbanitzar i restaurar els sistemes litorals de l'antiga maresma de la Platera, David.
El projecte Life, finançat en gran part per fons europeus, hauria d'acabar el juny del 2018, però el bloqueig del govern espanyol pot empènyer els seus responsables a demanar una pròrroga a la Unió Europea. En aquest darrer tram s'haurien de construir miradors i itineraris i soterrar una línia elèctrica de mitja tensió, però per una banda els itineraris depenen de la partida congelada de la Generalitat i per l'altra el soterrament està pendent d'un informe de costes de l'Estat. La regidora de Medi Ambient, Sandra Bartomeus, acusa l'Estat d'haver abandonat el projecte.
Clar, l'any 2007 ja aquest tot neix aquí amb un primer projecte de desurbanització que va encarregar el propi ministeri. Llavors va haver una sèrie de campanya electoral, les estatals que prometien que farien aquest projecte. I ara ens trobem, sí, clar, i ara ens trobem això, que hauria de fer, o sigui, ens hem buscat entre tots la col·laboració de tothom la via per poder-ho tirar endavant, i ara mateix qui posa pas a les rodes, doncs és qui hauria de fer la feina, no?
Són les 8 del matí, 34 minuts. La Bisbal licita la implementació de l'administració electrònica, cosa que obliga la llei i que la Bisbal encara no tenia. La licitació és en dos sentits. D'una banda, la implantació d'una metodologia de treball i, de l'altra, un sistema informàtic per a aquesta implantació de l'administració electrònica. Però què és exactament això de l'administració electrònica, Eugènia Güell?
Bàsicament, a nivell pràctic, això vol dir que ja no hi haurà més tràmits en paper i que tot anirà electrònicament, de manera que els ciutadans podran fer els tràmits des de casa i sabran en tot moment la situació d'aquell tràmit i en quin punt del procediment està. El regidor de comunicació de la Bisbal, Josep Maria Castells, també ha dit que es millorarà l'agilitat interna.
Això el que ens ha de permetre és tenir una agilitat molt més interna, diguem, a nivell de gestió dintre de l'Ajuntament, i una facilitat cara a tota la gent de la Bisbal, a tota la gent que entri algun document en l'Ajuntament de la Bisbal, de manera molt gràfica. És a dir, intentarem anar, o s'ha d'intentar anar cap a una administració sense papers, una persona que vingués del carrer entraria una instància, aquesta instància seria escanejada, i depenent de la sol·licitud que anés, aniria directament cap al departament que ha de resoldre aquesta instància.
Per qui no tingui ordinador a casa, a l'Ajuntament n'hi haurà un de disponible amb personal de suport per poder-ho fer. Es calcula que a finals d'any adjudicaran perquè a principis del 2018 ja es pugui començar amb la metodologia i que ja es puguin fer tràmits en format electrònic a partir del març-abril de l'any que ve.
I Calonge i Sant Antoni demana a la Generalitat la cessió de la carretera C-253. El darrer ple municipal ha donat llum verda a la reclamació amb els únics vots en contra del grup d'Esquerra Republicana. El govern municipal vol gestionar directament aquesta via, el seu pas pel municipi, i potenciar-ne l'ús per bicis i vianants.
La proposta demana a la Generalitat que traspassi la titularitat de la C-253 al consistori, tant la part inserida a la xarxa urbana de Sant Antoni com del tram conegut com Avinguda d'Andorra, que és la que enllaça Sant Antoni amb el municipi veí de Platja d'Aro. La petició té el suport dels grups del PDeCAT, PSC, Avancem i del regidor no adscrit Joan Pons, i els vots en contra d'Esquerra. El govern municipal considera que el traspàs permetria fer una gestió més àgil del tram que travessa Sant Antoni com a via urbana. Pel que fa al tram conegut com l'antiga carretera de Platja d'Aro, el consistori té la intenció de desenvolupar-hi diverses actuacions per facilitar la circulació de vianants i bicicletes. També vol connectar millor i amb més seguretat els diversos barris residencials de la zona i els accessos a les platges.
I de Calonge saltem a Palamós. Ahir vam parlar amb el president de l'associació El Foment d'Empresaris del Comerç i Turisme de Palamós, la FECOTUR. Batxiller ha explicat al Supermatí que l'única manera per transformar el comerç és amb optimisme. Per això planteja canviar la mentalitat i aprofitar els dos grans agents, l'online i el digital, Juli Álvarez.
Batxiller va parlar de la importància que els ciutadans tinguin consciència de que l'economia del poble depèn del nostre consum i va explicar el nou projecte que està impulsant FECOTUR, la Card Costa Brava, una targeta de fidelització dels comerços de Palamós, Castell, Platja d'Aro i Calonge i Sant Antoni, amb la qual els clients aconseguiran descomptes de diferents establiments. El president de FECOTUR ha assegurat que la informació que s'obtingui de les targetes serà privada i no es podrà creuar entre diferents negocis, però que s'utilitzarà perquè en l'establiment puguin donar un servei més personalitzat i fer així que la compra sigui més satisfactòria.
Primer, el que hem de fer és que extendre l'ús de la targeta i que moltíssima gent la tingui, i després aquesta serà la gran informació que tindrà l'associació per tal de que els seus associats se'n puguin beneficiar. Això és el Big Data, no? Al final, el que nosaltres volem aconseguir, cert és que la targeta s'utilitzi, si no s'utilitzi aquesta informació no té valor, i que sigui una utilització que ens permeti treure dades i fer-les extensibles, no?
Toni Batxiller es va referir al tancament del cinema Rincó com un canvi que es dona a causa de la transformació del consum. L'oci es concentra en els centres comercials, va dir. Va explicar, però, que no creu que l'eix comercial de Palamós s'hagi de traslladar, però sí que es treballarà per crear una àrea on es pugui aglutinar tant cinemes com l'oci infantil, amb l'objectiu de que la gent no marxi a consumir aquests productes a un altre lloc.
Gràcies, Julià Álvarez. 8:38. I dissabte passat era el Dia Internacional contra la Violència de Gènere. O la violència contra les dones, o la violència masclista, com se n'hi vulgui dir. I al voltant d'això, en Carles Xuriguera n'ha fet un comentari. Agafeu seient.
20 de novembre del 2017, Islàndia. Albert Tom.
Ràdio imprescindible, programa retromodern, humà, viu, actual, vibrant, serè, actiu, addictiu. L'OM parla amb la Marta, una dona de 22 anys víctima d'una agressió sexual. A mesura que la Marta va parlant, jo, que condueixo, vaig afluixant el gas fins a quedar ben aturat al voral de la carretera. S'acaba l'entrevista i escric un WhatsApp a l'OM. Exactament aquest. Buf, tema violació. I no tens la sensació que tu mateix podries haver ratllat l'agressió sexual? Em fa revisar moltes coses del passat. L'endemà em truca la Maria Xinxó, mà dreta de l'OM a Islàndia Radiofònica, i em demana si voldria anar al programa a parlar de com i per què m'ha commogut el relat de la Marta. Només hi haurà homes, en Xavier Bosch, en Joan Maria Pou, en Roc Masseguer i el doctor Deixeus. M'organitzo i li dic que jo també hi seré. A la tertúlia tots estem d'acord que el que va exposar la Marta l'OM no és un fet excepcional. Signem tots que res del que diu és evident, que no és un extrem, que fins i tot durant tota l'explicació alguns de nosaltres estem posant en dubte el que diu la Marta, perquè la situació que ens presenta marxa d'allò comú, del tòpic aquell que ben aviat transformem en imatge quan pensem en violació. Tot és més subtil, hi ha més ombres, menys evidències. Així tot, el mal es fa palpable, tangible, violent. És un relat que ens interpel·la als homes i posa llum a una realitat que no per prima deixa de ser terriblement mesquina, dolorosa, injusta, inadmissible. Una clara demostració de com les dones viuen en por, submises en una societat desenvolupada i perversament masclista. Ei, que sóc una bona persona, jo, li diu el noi a la Marta, sense entendre o sense voler entendre que la dona no el vulgui ni veure i senti fàstic. Em remou l'estómac. O quan la Marta li diu: quantes vegades t'he dit que et posis el condó i quantes vegades t'he dit que paris i no ho has fet? Perquè sí, ella volia estar amb el noi, però després va voler aturar-ho per una falta de preservatiu o pel que fos, és igual, i no va poder. Va dir pare i amb això n'hi hauria hagut d'haver prou. I no, el noi sembla que tingui dret a no parar. I no hi ha tal dret. No hi ha dret que empari saltar-se el prou pare. No. També ens sulfura quan explica la reacció inculpatòria de sa mare, de sa pròpia mare, o la fredor institucional d'un mosso especialista en el tema que l'únic que provoca és que la dona es posi estranyament a la defensiva. Sempre a la defensiva, sempre por, sempre haver-se de justificar per posar llum a un abús. En Joan Maria Pou va explicar-nos el síndrome del taxi buit. Quan una dona camina sola, hi ha moltes possibilitats que un home li digui alguna cosa que l'espanti o l'incomodi o directament li passi alguna cosa més greu. Si va acompanyada d'un home, desapareixeran els abusos. O sigui, el taxi està ocupat. Per tant, és molt important escoltar la dona, perquè quan la dona camina sola li passaran coses que no li passaran quan hi siguem. I doncs, és molt important que es pugui explicar, que ens l'escoltem i, sobretot, que ens la creiem. Si us ve de gust, llegiu Tejucol, Ciutat Oberta, Quaderns Crema, traducció de Xavier Pàmies. Sobretot i directament us dic que la llegiu pel seu capítol final, però també per com descriu aquesta sensació de passar per aquest món sense consciència, sense responsabilitat, com si res no anés amb nosaltres, sense respecte. Després d'escoltar la Marta, em queda una terrible sensació d'haver abusat de dones que m'estimava. No les he violat, no, però ara estic convençut que en algun moment les he trepitjat com a persones i han hagut d'aguantar, dissimular i pair el meu masclisme. No em serveixen els arguments d'alguns homes que diuen cal lluitar contra el masclisme. Pensa en la teva filla o germana. No, no em serveix. Això és tornar a fer de mascle protector i admetre que la filla, germana o mare són éssers inferiors. No em serveix. El que vull, el que em convé és provocar una revolució interior que incorpori la meva nova capacitat de mirar, ara que la Marta ha posat llum a la meva part masclista, ignorant, menyspreable de la meva bona persona. I sobretot, perquè vull que les dones caminin soles i que sigui capaç d'acompanyar-les dignament si elles accepten que m'hi acosti.
Doncs déu-n'hi-do, el comentari d'avui d'en Carles Xuriguera.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Un minut i tres quarts de nou, de seguida tornem.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Bon dia, Vidal.
Bon dia.
Com anem?
Bé, una mica de son.
Una mica de son, bueno, home.
Sí, 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 sí.
Bé, això ja està fet, això. I demà i divendres festa i a tocar-te la panxa.
Sí, sí, a tocar-me la panxa.
Exacte.
És un bon pla, eh?
Escolta, com que no tenim gaire temps, anem per feina. Què parlem avui?
Vinga, som-hi. Mira, avui portem una efemèride important. Ja fa 25 anys s'han complert en aquests dies, el dia 1 de desembre concretament, del primer missatge d'SMS que es va enviar al món.
Ah,
sí, va ser l'any...
Perdona,
25 anys.
25 anys. Em pensava 25 que feia anys. Més, mira.
Doncs mira, no, 25 anys. És que el temps passa molt de pressa, això per una banda, i després que sembla que fos ahir, i amb tota la tecnologia que tenim avui al nostre abast, sembla doncs, que fa això, no? 50 anys potser, que anàvem amb aquells telèfons Alcatel, te'n recordes? Aquells en plan militar, no? Que passaven 3 quilos i... Doncs sí, sí, sí. Aquests aparells són els que ens permetien fa 25 anys, l'1 de desembre del 92 concretament, enviar SMS com el primer que es va enviar en aquella data. Tot i això, aquella data, l'1 de desembre del 92, va ser la primera prova oficial de SMS, de missatges de text, no?
Sí.
Però no va ser fins un any després que no van sortir els primers mòbils comercials que ja implementarien aquesta funcionalitat. I va ser, evidentment, Nokia la que va popularitzar l'enviament dels SMS, eh?
Doncs 25 anys de missatges de text. Qualsevol diria que avui, a més, ja ningú envia missatges de text, gairebé.
Bé, no envia ningú missatges de text, però encara continua sent una eina de... Primer, perquè la tecnologia que fan servir és una tecnologia acceptada mundialment per totes les companyies, per tots els estats tecnològics, com a segura, d'acord? Per transferir dades, no tant com el WhatsApp o el Telegram o qualsevol altre sistema de missatgeria, entre cometes, instantània. I a més, si te fixes, per exemple, hi ha moltíssimes empreses que el fan servir com a canal de màrqueting encara.
Sí, sí.
Les companyies de telèfon,
sí, perquè,
per exemple.
Perquè, de fet, és una eina que té tothom. Vull dir, tothom rep SMS, tinguis un smartphone o tinguis un
allà zapatòfono. Allà on tinguis cobertura de telefonia tens un SMS,
perquè va
lligat directament al pla de veu i no al pla de dades.
Clar.
Bé, no sabem si això durarà molts anys més, però en tot cas, a l'SMS, com a sistema de comunicació entre les persones potser ja no és molt habitual, però encara existeix i encara el tenim aquí entre nosaltres.
Molt bé, què més tenim per comentar?
Vinga, doncs avui també destaquem que l'estat espanyol ja ha fixat el full de ruta per començar el desplegament de les xarxes de 5G. Encara hi ha llocs que no tenim ni 1G ni 2G i no, ja estem parlant del 5G.
Dir, al carrer de casa meva a Pals a vegades no puc ni parlar per telèfon, vull dir que...
Pues, doncs això, doncs mira, ja tenim un full de ruta per desplegar el 5G. Què hi ha de diferent amb el 4G o amb el 3G? Doncs el de sempre, més velocitat, més ampla de banda per sobretot poder transmetre un capital de dades molt més ample en mobilitat, no? En sistemes mòbils. Això ha de permetre, per exemple, que siguin ja una realitat comercial tecnologies com les que porten els cotxes connectats, com les proves aquestes que estan fent de cotxes que van amb pilot automàtic, el transport intel·ligent o tota la digitalització d'entorns rurals. Vull dir, aquí se necessiten unes dades, un cap de dades molt ample, molt potent, no? Perquè el temps de resposta sigui molt ràpid, no? Amb segons quines accions. I això només pot permetre que tinguis un cap de dades assegurat en tot moment.
Clar.
Cosa que ara amb el 4G, bueno, es dona, més o menys, però no sempre. No sempre.
Ja, bueno, però moltes vegades sembla més problema de cobertura que no pas de capacitat de la xarxa.
No només de cobertura, pots tenir cobertura, però realment, segons quines companyies, per exemple, això el Martí Seguer t'ho podrà dir amb molta més exactitud. Potser potser estàs 2 hores transmetent un àudio en mobilitat i no tens cap problema, de cop i volta tens una baixada d'ample de banda que t'envia el traste tot el que estàs fent. Bé, és una mica també l'estabilitat, la tecnologia 5G, això ho hauria de corregir teòricament.
Molt bé, doncs la tecnologia 5G veurem aviam com es va implementant. I tenim algun altre tema?
Sí, un altre tema per tancar avui, i és una mica polèmic, i com sempre, a dalt de la polèmica hi ha Google, que bé, sabeu que existeix la possibilitat, tothom no ho fa, gairebé ningú ho fa, no, volem dir, però existeix la possibilitat que tu desactivis la ubicació del teu telèfon, del teu smartphone, sí. No? I per no estar localitzable.
Sí.
Doncs bé, amb els mòbils Android, encara que tu desactivis la ubicació, s'ha comprovat que Google continua sabent on ets. Sí, i ja no depèn del tema GPS, de la ubicació, perquè la ubicació, no oblidem, la ubicació l'associa tothom amb el GPS, i amb la ubicació d'un terminal mòbil, i la ubicació no fa referència només al GPS, la ubicació també fa referència a la teva connexió wifi o a la teva connexió de telefonia, és a dir, hi ha moltes maneres de localitzar un terminal.
Clar. Sí, jo el que em pregunto és, a vegades, si no ens fotem massa les mans al cap per coses que no tenen tant, vull dir que a les que la societat mateixa ha aconseguit no donar-li importància. Vull dir, al final... No, això de ficar-se les mans al cap perquè Google traquegi no sé què, ja, bueno, estàs utilitzant un munt de serveis que són de franc, a canvi d'unes condicions que has acceptat.
Sí,
no?
Però aquí el tema ja no és tant que se'n faci ús o que no se'n faci ús, sinó que no diguin que es fa aquest ús. Val a dir que les lleis de tot el món, les més restrictives com l'espanyola o l'europea i les menys com la nord-americana, sempre exigeixen que l'usuari sàpiga què es fa amb les seves dades, la seva ubicació o la seva privacitat, no? I el problema és que aquí Google no diu que està fent això, i sembla que han localitzat aquesta pràctica des de principis d'aquest any 2017.
Ja. Bueno, i seguirem veient aviam què passa amb aquesta història, però vaja, jo em sembla que a menys no anirà, eh?
Que seguiran fent-ho.
Exacte.
Sí, clar. I ja està, no hi ha més.
Escolta, gràcies una altra setmana més, i que acabi d'anar bé el programa, que la setmana passada vam desvetllar que mentre en Josep Lluís està entrant aquí, en realitat està fent també un altre programa de ràdio per quatre emissores del Maresme.
Hi ha màgia, eh? Hi ha màgia.
Ets ubico.
Gravacions i àudios i aquestes coses, eh?
Ah, però el que m'agrada és que el teu programa el facis gravat i el nostre el facis en directe. Són les 8:51 i 5, 6, 7 segons. Imagina't.
Una part del programa només.
Que vagi bé, Vidal. Fins la setmana
Gràcies.
Que ve.
Gràcies.
Adéu. I aquesta és la música amb la que posem punt i final a aquest espai que dediquem a parlar de tecnologia, i tallem la cinta d'obertura d'inauguració a l'agenda d'avui, dimarts 5 de desembre, que ve marcada per la Botifarra per la Llibertat, que tindrà lloc a partir de les 8 del vespre a la nau dels 50 metres de Palamós, Pau Ponseti.
Després dels empresonaments dels nostres líders polítics, són molts els pobles que han volgut donar suport a familiars, amics i afectats, amb diversitat d'actes, i així s'hi ha volgut sumar Palamós organitzant aquesta Botifarra per la Llibertat, un acte que, com el nom indica, inclou una botifarrada popular i tot un seguit de concerts on els assistents podran gaudir de la nit amb els Festucs, Guillem Remisa, Masoni, Els Cremats, Campi Qui Pugui, de Puretes, de Covers Band i Jokers. Una botifarrada on tots els fons recaptats aniran directament a la Caixa de Solidaritat.
I a Palafrugell us recordem que hi podeu trobar el Museu del Suro, l'exposició Empordà Industrial.
Una exposició organitzada conjuntament entre l'Ecomuseu Farinera, el Museu del Suro i el Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya. Una visió íntegra d'un període històric, la industrialització, que ha estat un dels més destacats de la nostra història contemporània de Catalunya. Del mar fins a la muntanya, passant per la plana i els aspres, la industrialització de l'Empordà, entenent-lo com el conjunt de les dues comarques que avui el formen, va íntimament lligada a l'explotació del seu sector primari. L'exposició proposa un recorregut pels diferents paisatges i les indústries que se'n deriven ja des del segle XVIII. Més enllà, es posen de rellevància els dos models industrials diferenciats a l'Alt i al Baix Empordà.
I també volem repassar els actes, les activitats més destacades de demà dimecres, i no marxem de Palafrugell, ho diem perquè demà és festa, òbviament, i no marxem de Palafrugell, on com cada any el Centre Fraternal hi comença la quina.
A partir de les 6 de la tarda, tots aquells que vulgueu passar una bona estona envoltats de coneguts i familiars podreu assistir a la quina de Palafrugell, que com cada any es celebra al Centre Fraternal. Una quina on podràs comprovar la teva bona sort amb l'atzar, i si és així, et podràs endur magnífics premis gràcies als diferents establiments de Palafrugell que hi participen.
I finalment, a la Bisbal, el contacontes Oriol Canals ens explicarà què, qui contes a càrrec de la Perleta.
Oriol Canals, educador de formació, cantant i animador de professió, i Somi a Truites, estarà a la Biblioteca Municipal de la Bisbal d'Empordà per fer passar una bona estona als més petits de la casa. La Parleta explicarà Caca qui contes, uns contes molt teatralitzats i plens d'humor que faran participar tothom amb l'alegria de viure i compartint una bona estona amb música, contes i balls.
I tot això us ho expliquem avui, que és 5 de desembre del 2017. El mateix dia en el que els hostalets de Pierola, això és a l'Anoia, un grup de paleontòlegs troben els primers ossos d'en Pau, el Pierolapithecus catalonicus. Marc Clapés.
Aquesta espècie de primats van ser descoberts el 2002 per un equip dirigit per Salvador Mollà Solà i fou l'únic individu conegut que va viure fa uns 13 milions d'anys en una època escassament estudiada. Va ser batejat amb el nom de Pau a causa de les mobilitzacions polítiques que durant la presentació pública del descobriment hi havia contra la guerra d'Iraq arran d'una proposta del periodista Josep Corbella. És tan important perquè podria ser antecessor comú de l'home i els grans simis, goril·les o bonobos. L'espècie tenia adaptacions especials per enfilar-se als arbres, amb un tòrax ample i pla, una columna vertebral inferior rígida, canells flexibles i escàpules en la mateixa direcció que l'esquena. La trobada es va fer mentre es reparava un camí d'obres d'ampliació de l'abocador de Can Mata, quan una excavadora va trobar una vèrtebra i una costella.
Com li agrada a Marc explicar els detalls d'aquest monstre, per mi és un monstre, anomenat Pau. El 5 de desembre, això, centrem-nos. Avui és 5 de desembre, el mateix dia en què també moria Nelson Mandela als 95 anys.
Mandela va ser un polític sud-africà i un dels líders més emblemàtics de la lluita contra el sistema polític de l'apartheid i va arribar a ser el primer president de la República de Sud-Àfrica entre el 94 i el 99, elegit per sufragi universal a les primeres eleccions nacionals no racials a la història del país. Es va afiliar al Congrés Nacional Africà l'any 94 per tal de lluitar contra el domini polític de la minoria blanca i la segregació racial que s'impulsava. Es va fer advocat i va participar en la lluita no violenta contra les lleis de l'apartheid. Va ser detingut per ordre del govern sud-africà i amb el suport de la CIA va ser condemnat a cadena perpètua a la presó i a treballs forçats. Va ser un símbol de la lluita per la igualtat racial. Després de 27 anys a la presó, va ser alliberat el 1994. 3 anys més tard, va rebre el Premi Nobel de la Pau per les seves accions a favor de la fi de l'apartheid. Va morir el 2013 a causa d'una infecció pulmonar envoltat de la seva família.
I un dia com avui naixia el tenor català Josep Carreras, que avui fa 71 anys.
Carreras està en actiu des del 1970 i el seu repertori inclou fins a 60 rols operístics i més de 600 cançons. Ha protagonitzat diverses filmacions d'òpera tant per la televisió com cinema o vídeo. Ha cantat als teatres i festivals més importants del món, com la Scala de Milà, el Metropolitan de New York, l'Òpera de Múnich o la London Royal Opera House. Carreras també és conegut per la feina humanitària com a president de la seva fundació contra la leucèmia, que ell mateix va fundar el 1988 després de recuperar-se d'aquesta greu malaltia.
Doncs des d'aquí felicitem a Josep Carreras, que segurament que ens estarà escoltant. Avui, recordem-ho, fa 71 anys. I ara mateix fa just 57 minuts que començàvem aquest programa en el que us hem explicat les principals notícies de casa nostra i també amb especial èmfasi sobre la campanya electoral que avui mateix, o que ahir a la nit mateix, va començar.
Comença el compte enrere pel 21D. La campanya electoral de les eleccions al Parlament ha arrencat aquesta mitjanit marcada per la incertesa sobre els resultats, la variabilitat de les enquestes i l'excepcionalitat d'alguns candidats a la presó o fora del país i el govern intervingut pel 155.
La torroellenca Dolors Bassa passa la primera nit a casa 32 dies després que ingressés de forma preventiva a la presó d'Alcalá Meco. Bassa ha pogut sortir, com altres consellers, després de pagar una fiança. El jutge del Suprem, Pablo Llarena, manté Junqueras, Forn i els Jordis a la presó.
El projecte Life Platera ensopega amb l'article 155. Els seus responsables denuncien que l'Estat ha bloquejat una partida de la Generalitat de 80.000 euros. S'han de destinar a la darrera fase d'aquest projecte de desurbanització i restauració dels sistemes litorals de la Maresma de la Platera.
Calonge i Sant Antoni destina 50.000 euros a millorar els passos de vianants. Aquesta va ser la proposta guanyadora al procés de participació ciutadana per decidir aquesta inversió. Els treballs a l'Avinguda Sant Jordi han d'estar enllestits abans de Nadal.
La Bisbal anuncia la licitació dels serveis d'una administració electrònica per tenir més agilitat interna i facilitar els tràmits als usuaris amb més transparència. Un cop s'implementi, s'aniran deixant els tràmits en paper.
Calonge i Sant Antoni demana a la Generalitat la cessió de la carretera C-253. El darrer ple municipal ha donat llum verda a la reclamació, amb els únics vots en contra del grup d'Esquerra Republicana. El govern municipal vol gestionar directament aquesta via i potenciar-ne l'ús per bicis i vianants.
Doncs gràcies, Toni, gràcies, Sílvia. I abans d'acabar també tenim temps encara per un últim apunt per la previsió meteorològica, Martí.
Doncs avui de nou una jornada assolellada i amb temperatures molt fredes. El Servei Meteorològic de Catalunya manté l'avís per l'onada de fred, almenys avui i demà la nit i la matinada. Avui ens mourem entre els 3 graus negatius de mínima i els 12 de màxima. Dimecres i dijous, dies freds, però força assolellats. De cara a divendres arriba un nou front amb força nuvolositat, que pot portar ruixats. De moment tot indica que seran el divendres a la tarda i, per tant, s'allunya la possibilitat de neu. Ho anirem seguint, tot això.
Toni Sella, Juli Pedrero, David Parranya, Dani Cortés, Martí Seguer, Marc Clapés, Pau Ponseti, Alba Lejide, Gerard Tascatge, Eugeni Agüell, Josep Lluís Vidal, Sílvia Pedret, Pedro Ruiz, Júlia Álvarez i Paula Boira. I en nom de tots ells us ha parlat Miquel 40. Gràcies per fer-nos confiança.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà, Miquel 40.